El dia, amb Marta Grau.
Encetem aquesta tercera hora de programa, la part de magazine, els continguts, com sempre, des d'aquí fins a les 12 i en la bona companyia de Lluís Fortesa, els comandaments tècnics. Què fem sempre en aquestes hores? I de recuperar la notícia que avui mos ha cridat l'atenció. A vegades és difícil triar-ne una que encapçali la llista. A vegades hi ha dies que tenim moltes notícies d'aquestes del que parla tothom, que és el nom de la nostra secció, però avui ho teníem clar. Es tracta d'una sanció, una sanció exemplar que ha imposat a Víctor Alegre, un futbolista brasiler una mica massa brusque.
Sanció sense precedents al futbol brasiler. El Tribunal Superior de Justícia Esportiva del Brasil l'ha castigat al defensa de l'Internacional de Porto Alegre, en Víctor Gabriel, amb una suspensió molt poc habitual. No podrà tornar a jugar fins que el futbolista, a qui va lesionar, en Gabriel Peck, del Cruzeiro, estigui recuperat i pugui reprendre els entrenaments. La sanció, això sí, té un límit màxim de 180 dies, és a dir, mig any.
Tot va passar en un partit de Lliga. Al minut 58, Víctor Gabriel va entrar amb força excessiva sobre Peck i va veure la targeta vermella directa. Va acabar sent una fractura de tíbia que va obligar el davanter del Cruzeiro a passar per la sala d'operacions i que el mantindrà de baixa entre 3 i 4 mesos.
El tribunal ha aplicat un agreujant previst al Codi Disciplinari brasiler per als casos en què una entrada violenta impedeix que un jugador lesionat pugui continuar la seva activitat esportiva. Durant la vista, el defensa va demanar disculpes entre llàgrimes i va assegurar que mai no va tenir la intenció de fer mal al seu rival. Una resolució excepcional que ha obert el debat sobre si aquest tipus de càstigs poden marcar un abans i un després en la lluita contra el joc violent. No sé què en penseu. Li ha tocat en Víctor Gabriel, que té nom, t'he de dir, de cantant de ranxeres.
Totalment.
Li ha tocat a ell la punta de llança exemplificadora, però jo m'imagino que a partir d'ara el futbol del Brasil serà una mica manco de contacte físic si saben que pots estar fins a mig any sancionat sense poder jugar.
I que hi ha estat Brasil, no? Un referent en el món del futbol que hagi pres aquesta mesura, que volen pensar que serà una mesura pionera i que suposarà un precedent i que a partir d'aquest punt en concret qui vulgui entrar d'aquesta manera tan violenta s'ho pensi sí, més d'una vegada. Crec que el que fa falta en el futbol, i sobretot a les 9 parlàvem, no?, del darrer partit d'Espanya i Argentina, que vulguis o no, mos va donar peu a parlar d'aquestes actituds violentes i poc esportives al futbol, i doncs mira, a partir d'ara, sancions exemplars. Pens que sí, que qualcú havia de posar la mà damunt la taula i dir-ho.
Jo crec que, ho he avançat abans, que de qualque manera el fet que et treguin una targeta vermella només té conseqüències en el partit i després s'obliden. Però clar, per ells això es feina en el moment en què ja te diuen no pots jugar tant de mesos...
Sí, i te toquen la butxaca, perquè clar, si no pots jugar...
És que és un càstig més fort, clar. I sé, el crec, per aventura en aquest jugador que no ho ha fet aposta, però aniran un poc més alerta perquè ja no és que te treguin una targeta vermella, sinó que te quedis sense feina.
També haurien de ser així d'exemplificadors en tothom. Ho dic perquè de vegades tenim tendència, i sobretot en el món del futbol, això és una cosa com a molt establerta, i per això hi ha tant de programes de debat postpartit que parlen de si ha estat falta o no ha estat falta, era targeta o no era targeta. Jo crec que també el que se necessita és una normativa clara. Si sempre que t'entren d'aquesta manera, o sempre que hi ha una potada i te trenquen la cama, ho hagis fet aposta o no ho hagis fet aposta, ha d'haver sanció, a mi m'ha parit molt bé. Llavors, el pitjor serà si a casos sí i a casos no, perquè aleshores tota aquesta espècie com a d'aura que li han donat de poder donar una lliçó perquè els propers no ho facin, quedarà totalment
esvaïda. I tantes persones opinant, les càmeres que capten el moment, l'anàlisi després de les jugades, bé, intervenen molt de factors, però en tot cas, valorant positivament aquesta decisió i suposam, o al manco desitjam, que pugui ser aquest precedent.
Des d'aquí una abraçada en Gabriel Peck, des Cruzeiro.
Que no canta ranxeres.
Que se recuperi aviat.
Bueno,
perdona,
igual canta ranxeres també.
En Víctor Gabriel, que és el que estarà sancionat, pot començar una carrera com a ranxerista en portuguès.
No seria el primer futbolista que destaca el món de la cançó? Mira el nostre Julio Iglesias. No era l'exemple millor.
No sé si era el millor exemple ara mateix. Amb aquest en so de Pic Nois, que també és cantant.
Demostri, ja el que saben de futbol.
11 i 9 minuts. No sé què m'ha activat una Yolanda, un nom d'un altre futbolista que probablement, Álvaro, no coneixeré. Ah. Álvaro Benito. Álvaro Benito.
És de Pic Nois, Álvaro Benito.
Pic Nois, nom,
moltes gràcies. Com se nota que na Yolanda nostra
domina
és madridista
del
i des de petita se deu saber ses alienacions. Estic alienat. Alineacions d'ençà de l'època d'en Di Stéfano.
Si vos sembla, seguim avançant, perquè són ja les 11 i 10 minuts i tenim un tema molt interessant que compartia amb vosaltres i que més vos afecta com a ciutadans, perquè tothom està pendent avui dia de la publicitat i la publicitat condiciona. Vos ho explico. El Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes es suma a la reclamació del Consell de Dentistes d'Espanya per l'aprovació d'una llei estatal de publicitat sanitària. Aquest col·legi explica que, malgrat el tancament massiu que ha hagut de clíniques publicitades a xarxes socials o també a la televisió, els pacients de les Balears estan sotmesos en aquesta classe de missatges i necessiten exactament les mateixes garanties de seguretat que la resta.
Aquests tancaments massius han provocat que molts de pacients no hagin pogut culminar els seus tractaments, tot i haver abonat el cost sencer d'aquest tractament i, a més, haver perdut les seves històries clíniques. Cal entendre que allò que vol evitar el Consell General és que els pacients prenguin decisions sanitaris sota pressió publicitària i econòmica, a més de garantir la prevalença de les decisions clíniques per sobre de les comercials.
Per això xerrarem avui amb el doctor Ignacio García Morris, president il·lustre del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, perquè ens expliqui un poc més sobre aquesta reclamació del Consell General del Dentista. Ja el poden saludar. Molt bon dia.
Bon dia.
Conta'ns, podria explicar-nos un poc per què s'ha produït aquest tancament massiu de clíniques dentals a Madrid i a Barcelona i també quines són les conseqüències d'aquests tancaments?
Bé, les conseqüències més grans són els pacients, perquè es queden sense doblers i sense tractament. Moltes vegades han de pagar un crèdit que han demanat per fer-se els tractaments i es queden sense el tractament que havien pagat. Així que el més important són els pacients. I el tema de les clíniques, bé, això ja s'ha d'estudiar, si és un tema econòmic, de que les clíniques no tinguin doblers, que no han fet el negoci com havien de fer de la clínica i tot això, i de vegades passen aquestes coses.
Clar, perquè cada cas és un cas diferent i particular, no podem ficar-ho tot,
sí,
se referia, no?
Sí, les coses tristes són que hem tingut iDental, hem tingut Dentix, hem tingut
Vitaldent,
uh-huh. Van tenir... Doncs ja són moltes clíniques i moltes clíniques grans que han tancat i que doncs, crec que és necessari que la població i els governants doncs, tinguin una mica de seny i de posin aquí una mica d'atenció.
També com usuaris del dentista, haurien de tornar a anar al dentista en nom i llinatges en el cartell de la porta, ho dic perquè tots aquests exemples que has posat, Ignacio, són grans corporacions que fan un moment determinat de sodontologia un negoci, no una feina, no un modus de vida, com pot ser qualsevol dentista que munta la seva consulta i que sí que comencen a expandir-se i tu ja has demanat un crèdit perquè t'havien de posar unes fundes, t'havies de fer un tractament, clar, això també queda la meitat i això també va molt en contra de la confiança de l'usuari que després paguen altres dentistes, que això m'imagino que també ho heu notat. Quan a la gent li deies, no, si vols t'ho puc finançar, no, jo no vull finançar res perquè no vull que em torni a passar aquella experiència que vaig viure. I qui ho paga, el que a la fi sou els dentistes de tota la vida, que obriu la persiana cada dematí per fer la vostra feina.
Així és. Ah, sí, sí que hi ha molta gent que passa això, que diu, no, jo aniré pagant poc a poc, aniré... quan tu me facis el tractament t'aniré pagant i tot això, i no volen fer... no volen financiar ni res d'això. Per el tema del dentista de tota la vida, no, cognoms i nom i cognoms i tot això. Bé, jo crec que el dentista i el pacient han de tenir confiança. És a dir, tu has de tenir molta confiança en el teu dentista i jo el que recoman és això, que tinguis un dentista de confiança, que puguis anar, que li puguis dir tinc aquest problema i que tinguis una certa garantia de que te farà bé el tractament i tot això.
Reivindicar un canvi en les lleis per una publicitat que pugui garantir els vostres serveis, que vos pugui protegir. Això és la primera passa que desitja, un canvi normatiu.
Sí, jo pensam que és necessari un canvi normatiu perquè la llei és del 96.
Clar, és molt antiga.
És molt antiga. Mm. No hi havia xarxes socials.
No és que no hem parlat encara dels influencers, no? I de tot el que suposa tot... també, però clar. ara mos en
dinxarem. I totes aquestes coses doncs, han canviat molt. I crec que s'ha de posar... Hem de seure tots i hem de mirar que és el que volem per als ciutadans, que és el que crec que és millor, i jo crec que amb la salut no s'ha de fer negoci. Ah.
Ara que hem dit el tema influencers, val? Perquè és una nova forma de fer publicitat i la trobam per les xarxes socials, i aquests influencers a vegades, clar, recomanen o productes casolans o clíniques que formen part tal vegada d'una fallida econòmica, tractaments impossibles, consells no del tot idonis. Com feis front en aquesta gran quantitat d'influencers que ara mateix estan a les xarxes socials promocionant tot aquests productes?
Això és molt complicat, perquè clar, qualsevol que tingui un telèfon mòbil i se posa a dir qualsevol cosa i després tenim els problemes que tenim. Intentant, des del col·legi i des del Consejo Nacional de Dentistes, doncs, dir a la població, escolta, heu d'anar alerta amb aquestes coses, perquè és cert que moltes d'aquestes coses no són bones per la salut ni res d'això. Hem d'anar molt alerta, perquè si te fas malbé ses dents, després sí que tens un problema greu. Mm?
I també quina responsabilitat té, és facultatiu, quan ve una persona i diu no, vull aquestes dents de narcotraficant, que els veus arribar a donar en fora, que arriben primer ses dents i llavors arriba la persona. Clar, també ha d'haver un dentista de confiança que li digui escolta, és que aquestes dents que te vol posar, és que ni un cavall de carreres seria capaç de poder lluir-les amb un mínim de naturalitat.
Sí, això ja depèn també del dentista i tot això, però sí que és cert, jo el que recomanaria és això. Si ve un pacient que vol una cosa que veus que no està del tot clara...
Tu has dit no moltes vegades, Ignasi.
Sí, jo dic qualque vegada no.
Sí. Què era? A tractaments de blanquejaments, per exemple?
O una persona que estava a la consulta i va venir amb una foto i va dir, mira, jo és que vull això. Tu dius, bé, farem els estudis, farem tot. I una vegada fets tots els estudis, jo li vaig dir, mira, tu, el que tu vols jo no t'ho puc fer perquè aquestes coses no les poden fer. Que li vaig dir, bé, si ho has vist aquí, bé, has d'anar aquí, perquè jo no sóc capaç de fer aquestes coses. Jo crec que és molt important dir la veritat al pacient. No sempre has de dir sí a tot, i de vegades jo crec que el pacient ha de tenir clar que el dentista està per ajudar-li, no és una altra cosa.
Clar, com se recupera aquesta confiança en els dentistes? Ara parlàvem de que tantes campanyes de publicitat, segon quines feines que s'abouen pel carrer, aquestes clíniques que fan fallida. Ho dic perquè també tenim tendència a pensar en dentistes i mecànics que sempre el mecànic intenta canviar-te sol i més vegades de les que toca i que el dentista te vol fer més empastaments d'allò que tu desitjaries. Clar, el que deies, l'importància de confiar en la persona que tens a davant.
Bé, sí, primer de tot, els dentistes tenim un codi dentològic que en teoria...
Jo som un convers, però a mi encara me sorprèn com la gent de vegades diu, no, és que va fer un paste, una cosa d'aquestes que no m'ho toca. I dic, jo no crec que ningú te comenci a perforar una dent per poder-te cobrar 60 euros, que és allò que cobraran per provar-te un pot de pasta.
En un principi no ha de passar aquestes coses. Però és el que he dit abans. Jo crec que el millor és tenir confiança amb el dentista. Anar a un dentista sempre que ell sàpiga doncs el teu historial, com ho tens, i amb aquestes coses jo crec que mai et passarà això de que te facin una cosa que no t'han de fer o aquestes coses.
I per on passes a salut bucodental dels illencs? Anam en regularitat a fer-nos les revisions que toca, o quan anam a les dentistes, com que sempre passant pena de que, evidentment, això no entra per seguretat social, més que quatre tractaments, sempre pensant que serà un problema econòmic, i en la crisi, rere crisi, que hem anat concatenant una darrere l'altra, també han deixat de banda lo important per anar a lo urgent, que era aconseguir arribar a final de mes.
Sí, a veure, jo crec que és molt, molt important el tema de la salut. La salut, les dents i tot això són molt importants. I és cert que la població no fa tot el que ha de fer. Jo crec que el millor és tenir una bona prevenció. El millor tractament és una prevenció. Si tu vas al dentista cada any, una vegada en l'any, te fan una revisió i tot això, t'estalviaràs molt de dubtes.
I què li diries, Ignasi, a totes aquestes persones que avui que parlam i recordam els oients i els espectadors de la importància de tenir una normativa actual, no de l'any 96, respecte a la publicitat dental, aquestes persones que sí que varen formar part d'una clínica d'aquestes que ara ha hagut fallida, que no tenen l'historial, que no saben per on començar, que se varen quedar amb un tractament a mitges, què poden fer?
Bé, nosaltres en el col·legi sempre estem... Bé, el col·legi té dues parts. Una part que és per als pacients, la població en general, i una altra que és per als dentistes i tot això. Si ells tenen un problema o el que sigui, sempre poden anar al col·legi i demanar una mica d'ajuda per...
Per exemple, accés a historial, no?
Sí, que pot ser una... això, el que has de fer, en teoria, has d'enviar un burofax a l'empresa i dir-li, doncs jo vull el meu historial, tot això. Clar, però de vegades és complicat, el que t'adonin això, perquè han tancat tot, ningú contesta, ningú te diu res, saps? I, clar, quan tu te'n vas després a una altra clínica... El dentista no sap, si t'han posat implants, no sap quina marca d'implants són, no sap que tot el que t'han fet. O, clar, i hem de començar de zero. Clar, jo crec que si ells no saben què fer, poden venir al col·legi, nosaltres els aconsellaríem o el que sigui.
Té constància ara mateix d'alguna publicitat fraudulenta que estigui en vigor aquí, a l'arxipèlag?
Bé, és que...
O considerada com a enganosa o...
Bé, a veure, jo sempre he dit que això de fer anuncis a la televisió amb una cara d'un futbolista o aquestes coses, crec que no haurien de ser així. Estem tractant de coses de salut, estem tractant de... i no de que un futbolista te pugui recomanar fer-te un segons quin tractament.
Alguns diuen de no utilitzar cremes solars, imagini.
Hem d'anar molt alerta amb aquestes coses. No sé, per contar una cosa, l'altre dia me van enviar una foto d'un tiquet d'un centre comercial i que et regalaven una neteja per fer aquesta compra. Aquestes coses no poden ser. La salut és salut, no se poden fer segons quines coses, i no el 2x1, aquestes coses... Si el 2x1, dos implants per 1... Però i si només necessites un implant? Que, saps? És que aquestes coses no se poden fer així. S'han de fer, doncs, hem de mirar primer la salut dels pacients i mirar això, que sigui una publicitat sincera i que no ens duguin coses estranyes.
Clar, la Marta parlava de futbolistes que recomanen no fer servir crema solar, però també hi ha tota una xarxa d'influencers que ja pegava per la pasta de dents i el fluor, que a mi m'ha al·lucinat, que és que ara tothom aquí és que és químic, són cosins de la Marie Curie, i dius, jo és que seria incapaç de dir que fas fluor a la meva vida, jo sempre he tingut confiança en la ciència, i si em diuen que la pasta ha de ser fluorada, doncs te la compres i tan contents. Costa, com a dentista, a vegades desmentir tots aquests mites, te trobes a consulta, que gent també te diu, no, és que he decidit no fer servir pasta, tu me pots donar la recepta d'una pasta que és olana, que polant, no sé què, i dius, però mem, què som aquí? Persones o alquimistes? Què hem de fer?
Molt cert, això, Xisco. Cert que ara hi ha una corrent d'això del fluor i tot això, però nosaltres el que ens hem de passar és en l'evidència científica i en els estudis que hi ha. Els estudis ara diuen que el fluor el que fa és posar més dur, diguéssim, ses dents, perquè no tinguis càries ni res d'això. Doncs ara hi ha un consens al tema dental que és necessari el fluor... és una cosa molt, molt important. Amb el tema dels influencers, és que és molt complicat, perquè hi ha tantes coses a les xarxes socials que te diuen, doncs amb això te pots blanquejar. Nosaltres intentem, però és complicat. Jo crec que hauria d'estar una mica regulat el tema de dir qualsevol cosa a xarxes socials que estigui vinculat a la salut d'una persona o això. Hem d'anar molt alerta amb aquestes coses.
Aquesta conversa està sobretot dirigida als afectats, no? De totes aquestes clíniques, cadenes que han anat tancant i tant de pacients que se queden amb l'historial a mitges. Ja ha explicat el president del Col·legi de Dentistes de Balears que el millor és dirigir-se directament al col·legi perquè està dividit en dos i té una part destinada a professionals i una altra a pacients. pacients. Ignacio García Morris, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Un plaer.
I tant de bo pugui canviar aquesta normativa, que com vostè ha recordat abans és del 96, o sigui que és molt, molt antiga. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, Marta.
Són les 11:24, fem una aturada però seguim en el camí. When there are clouds in the sky.
Tres radios, humor.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa Porto. Molta calor. És a dir, fa,
tens calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Però,
quan anem a vacances?
Quan anem a vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dia, IB3 Ràdio.
Continuem parlant de salut perquè, en concret, ens referim a un dolor que podem patir en el nostre dia a dia, que és el mal d'esquena, molt habitual, però hi ha vegades que aquest mal d'esquena és puntual, provocat per una mala postura o una activitat física excessiva. Hi ha moltes dones que el pateixen, però de forma crònica, degut al seu pit.
Així és. De fet, múltiples estudis transversals han informat d'una associació significativa entre la gran grandària de la mama i l'augment de la prevalença i la intensitat del dolor d'esquena. Les dones amb pits hipertròfics informen constantment nivells més alts de dolor musculoesquelètic a través de tors superiors, incloent també l'esquena superior i inferior, també les espatlles i fins i tot el coll. En alguns estudis, fins a 8 de cada 10 dones en copa talla E, una E o superior, deien tenir dolor en la part superior de l'esquena o en el coll, mentre que el percentatge baixava a menys del 10% entre les dones en copes més petites.
Els metges han de considerar la mida del pit a l'hora d'avaluar el dolor d'esquena en dones joves i els impactes que pot tenir en la seva qualitat de vida. Per això nosaltres ara volem parlar amb el traumatòleg Antoni Bennàstar perquè ens expliqui els efectes que podria tenir aquesta grandària de pits en els pacients. Antoni, molt bon dia, com estàs?
Bon dia a tot, beníssim, molt bé, molt bé. Cuenteu-me.
Encantat de saludar-vos. Quin és el número aproximat de pacients que van a la vostra consulta per mal d'esquena provocat per la mida del pit?
Pues molt més del que vos penseu, efectivament. Venen moltes nines joves i venen quasi, se podria dir quasi qualsevol edat, no? Efectivament, nosaltres, si vos hi fixem, mirant de costat, nosaltres tenim unes curves que són fisiològiques, no? Tenim el que se'n diu una lordosi lumbar i tenim el que se'n diu una cifosis dorsal, que és, digueu, de qualque manera, la postura de la columna dorsal cap endavant, no? Si nosaltres, òbviament, a davant hi posem pes, la cifosis augmenta. I, evidentment, la musculatura que toca treballar precisament per tenir la columna el més rectificada possible pateix. I això és font claríssima de mal d'esquena. I la mal d'esquena se produeix, com que he dit, com vos he dit, a diferents estats. Un cas clàssic és la nineta de 16-17 anys molt primeta, que té una hipertròfia mamària, realment un pic grossos, i venen tenen molt de mal. I això, òbviament, és un problema, perquè has d'acabar, primer de tot, recomanant que és essencial potenciar la musculatura de l'esquena. Si realment la columna no aguanta perquè davant té molt de pes, com si toquéssim a davant un algo que carregàssim, no? I però passa que, dissortadament, dels hospitals ho carregues tot el dia, no? Sempre quan estàs, no? I, efectivament, has de recomanar, sense que tu tenia una potenciar la musculatura, i a vegades, pues, quan veus que no ha millorat absolutament res i tal, igual, pues, inclús te pot arribar a plantejar aconsellar una reducció mamària. És un clàssic, això.
I quan parlem de que tenen molt de mal, quines són les principals lesions que provoca aquest mal?
En si no és una lesió, en si el que és un dolor, perquè evidentment la musculatura toca aguantar un pes que no toca aguantar. Si a nosaltres mos posessin qualsevol de nosaltres, mos posessin aguantant un pes durant un temps en els braços aquí davant, o sigui, allunyant del cos, hi ha un moment que començam a tenir mal d'esquena perquè la musculatura, de qualque manera, se va cansant. I aquest cansament de la musculatura és en forma d'una contractura. Pues poses cas, precisament, d'una nina o d'una dona de 30 o de 40 o de 50, s'ha d'edat que sigui, no? A partir de 50 ja és molt més complicat, perquè, òbviament, després hi ha una reducció de mamaris, etc. A una hiper, diguéssim, una atròfia. Però, sobretot, és cas clàssic que la dona que realment joveneta, inclús aquella que potser ha parit i és cap després de parir, resulta que també li han quedat uns pits molt més grossos o molt més pesats, per dir-ho de qualque manera. Això realment no és que provoqui lesions, o sigui, no provocarà una, pot provocar una hèrnia, però no la provocarà realment. El que provoca és una claudicació de la columna, un dolor molt important i molt intens, que evidentment s'ha d'estudiar, com a lògic, mm-hmm. S'ha d'estudiar perquè pot suprir qualsevol cosa, no? Però que realment moltes vegades lo important és que va dient des malalt o la malalta, òbviament, dir que efectivament, el que se tracta és potenciar la musculatura. Feia així, sí, ser capaç d'estirar per enrere i aguantar. No?
Això és una opció, potenciar la musculatura per aguantar, perquè has explicat que és un pes que a vegades suposa com si un carregàs una motxilla a davant, no? Però,
I quan... A davant.
Exactament. Clar, quan no se pot o quan l'exercici no és suficient, has parlat d'una reducció mamària que, segons tinc entesos, és una operació o una intervenció un tant complexa. Mos pots explicar en què consisteix, aquí se li
sí,
pot
bueno,
practicar, també conseqüències, no?, o efectes secundaris.
Què mos passa, Marta, les traumatòlegs? Mos venen moltes consultes en aquest sentit, no? I mos venen consultes perquè la reducció mamària que se poden fer tant a nivell públic com a nivell privat. A nivell privat no tens cap problema ni un per fer una reducció mamària com a fer un augment mamari, no? Que mos trobam en metges de seguretat social, diguéssim, de ciber salut, tal i qual, mos trobam en nines que venen i que nosaltres el que hem de fer és, primer de tot, confirmar que, efectivament, els pits tenen una influència molt important de la mal d'esquena i que ni en fisioteràpia, ni en potenciació muscular, ni en el que faci falta, has aconseguit aturar aquesta situació, no? No has aconseguit. I nosaltres el que fem després és informes que derivam a cirurgia plàstica. Que són espases, perquè és cirurgia plàstica qui fa la reducció mamària i qui ho valora. A veure que se fa amb un criteri molt estricte, perquè com podeu suposar un moment determinat una reducció mamària que se podria fer per ser privada sense cap problema, però has de pagar molt de bombes, òbviament, pues, tu pots intentar, i sentit fa un moment el tema de la picaresca, no? Pots intentar d'aprofitar, òbviament, el mal d'esquena, que moltes vegades és difícil d'etiquetar, perquè no és una patologia molt clara, no? I, òbviament, intentar passar una reducció mamària a lo millor una mica forçada per part d'un cirurgià plàstic. Això en altre lloc sé que realment té un criteri molt important, no? I realment el cirurgià plàstic, quan els arriben les peticions nostres de poder fer una reducció mamària perquè hi hagi una hipertròfia molt important, òbviament se mira els casos d'una manera molt fina. No tothom decideix ara de fer una reducció mamària perquè cirurgià plàstic està per altres coses, no? Realment està per altres coses. Però quan s'ha de fer, se va. I en fan moltes de reducció mamària quan nosaltres ja hem agotat tot el nostre tractament. El tractament passa fonamentalment perquè nosaltres no podem evitar, evidentment, com és lògic, el que s'hipertròfia, el augment de pits, passa per mantenir una bona musculatura de la columna, has de ser capaç d'extensor de la musculatura paravertebral, estirin per enrere i de qualque manera siguin capaços d'alleugerir o de qualque manera compensar el pes que se'n va per davant. Fisioteràpia, llevar la contractura, que també és important, i no hi ha quasi cirurgies de columna que puguin anar destinades a això. Hombre, si tens una hernia discal a la columna lumbar, la columna dorsal, perdó, que et s'afecta, perquè la columna lumbar no s'afecta gaire, la dorsal, no? La que tenim de la cintura per amunt, no? Quan tens una situació d'aquestes, òbviament que el que estàs fent és intentar recomanar mal, de veure que si hi ha una hernia a nivell de la columna dorsal que te provoca un problema neurític, neurològic, sí que l'operaràs. Però generalment nosaltres no entrem en temes quirúrgics, no? Tot el que fem és aconsellar a les malaltes de que facin el que vos he dit, que és essencialment potenciar la musculatura de la columna i intentar la fisioteràpia com un tractament alternatiu per llevar mal. Quan te venen contínuament en somal, efectivament no te queda més remei que tirar de petició d'interconsulta cirurgia plàstica perquè se faci aquesta valoració, que és al final la que soluciona els problemes, no? I és veritat que les situacions derivades de la reducció mamària hauria de ser un cirurgià plàstic, però una cirurgia que jo crec que és bastant, bastant comú i que, evidentment, els efectes són molt interessants des del punt de vista de la columna. D'estètics, hi ha cadascú que de qualque manera decideix qui.
Quan s'ha de consultar un especialista, ja per acabar, Toni? Quan se pot determinar si se necessita consultar un especialista o no?
S'especialista de dermatologia, contínuament ho veiem. Molt bé en nines, o molt bé en dones, amb mal d'esquena. I fas radiografies, veus que, evidentment, tens una cifòsia dorsal, i veus que la resonància magnètica és normal, i li recomanes, primer de tot, la segueixes durant un temps. Li recomanes potenciar muscularment, que facis exercici, que anevi, etc. I després, quan te fa un any que la segueixes, un any i mig que la segueixes, i les malaltes te segueixen que té molt de mal, que té molt de mal, i tu creus, i nosaltres creiem, que efectivament la reducció mamària pot ser interessant, o envies a la cirurgia plàstica.
Toni Bennassar, moltíssimes gràcies per aquests consells, perquè sembla que afecta moltes més dones del que un pot pensar.
Moltes, segur
que agraeixen aquesta informació. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres i bon estiu.
Igualment per tu. Fins aquí la part mèdica d'aquesta qüestió en concret, però tot suma, no? I tot és important. Un altre factor, de fet, que resulta de gran importància per aquest dolor o aquest mal d'esquena és la utilització de la roba interior. Depenent de quin tipus de roba interior emprem, poden tenir més mal o no.
Exacte, perquè els estudis indiquen que només la meitat de les dones porten la talla de sostenidor més adequada a la mida del que és el seu pit. Els experts diuen que dur una talla incorrecta pot provocar aquests processos inflamatoris, quistos, dolors a l'esquena, a les espatlles i fins i tot els mateixos pits. Però què hi poden fer?
Hi ha algunes corseteries especialitzades en el que es coneix com bra fitting. Això és un assessorament per poder trobar la teva talla, el model que més t'afavoreix i més t'ajuda, no?, a sostenir el pit. Ens referim a bon suport, comoditat, prevenció de problemes de salut i, sobretot, el que dèiem, no? Sabrem quina és exactament la teva talla. Per això xerram amb Aina Maria Salvà, que és propietària de la corseteria De Tot, especialitzada en talles grans. Com va, Aina? Bon dia.
Molt bon dia. Aquí estamos.
Des del punt de vista que hi ha una corseteria especialitzada en talles grans, això ja vol dir que se necessita d'assessorament, que són moltes dones les que necessiten d'un assessorament precisament per el problema que han comentat abans amb el doctor, per tenir un pit d'una gran grandària i que dificulta o que fa impossible la vida quotidiana perquè arriben a tenir dolor crònic. Com les assessorau?
Pues nosaltres ja fa 40 anys que tinc aquesta tenda i m'he dedicat exactament a tot el que hi ha intermetge. En vez de donar-li una prioritat a l'estètica, que està molt bé, és donar la prioritat a que la dona entengui que no pot dur un sostenidor qualsevol, sinó, depenent del moment que estic, he de dur el pit subjecte principalment per salut. I un dels problemes més importants que jo m'he dedicat ha estat a demostrar a la senyora que si s'aprèn dues mesures, no qualsevol sostén no es va bé, perquè els sostens mos tapen el pit, però se diuen sostens, sujetador. Llavors, jo li he donat molta canya a la gent perquè s'aprengui mesures i aguanti el pit, no en sostirany, sinó en el contorno, el sobrepès que s'acarrega les cervicals. Perquè precisament un dels mals que té aquestes dones en sopint més grosset és perquè tenen molt de pes, el que ha dit el metge, així és. I nosaltres ens hem dedicat més, durant 40 anys, a llevar el tipus de tapa-sujetadores, que diu tapa-petxos, a dedicar-nos principalment a la salut i que la senyora comprenguis que si se compra un bon sostens, la majoria de vegades, quasi sempre, el mal d'esquena se'n va un poquet. Però, clar, segons quines marques de sostens, no fan aquesta subjecció perquè tampoc tenen la infraestructura per donar la medida exacta. Jo sempre duc molt de colorins perquè sempre dic ¿cuántos me tengo que colocar para que entiendas que te tienes que sujetar aquí? I en dues medides això se soluciona.
I, mira, Anna Maria, quins són els errors més freqüents que fa la gent quan ve per una talla? Per ventura diu, és que m'apreta de més, no vull anar incòmode, és que les tires són massa llargues. Quins són així els mites que la gent se sol creure de percebre si du un bon subjectador o no?
Bueno, una de les principals és que cerca subjecció en estirany. La majoria de vegades que tu pots mirar una senyora que té molt de pit i poca esquena, és que me aprietan aquí, mira que surcos llevo aquí, l'has tirat de detrás, se me suben. Jo li dic, és que si no dus una talla de sostens, cerques subjecció allà on, per teoria, molt subjecta. I se carreguen aquí. I encara això fa surcos i més mal de cervicals. És tan senzill com dir, és que sempre he llevado una copa B, és que no la lleva la B. Lleva a lo mejor una 80G. Nosaltres fem feina amb marques com Anita, Primadona, Mary Jo, que fan més dirigit a la subjecció europea. A pesar de que molta gent pensa que totes les marques tenen el sistema europeu, jo, a dins el meu provador, demostro que no és així. Nosaltres ens hem centrat en aquestes marques perquè jo ho demostro dins el provador, que la persona que se li clava s'aro, que estirany li cauen, que s'enfila de darrere, que es pit se desborda, aquestes marques no només tapen allà on tenim el pit, sinó que mos subjecten el pit a davall el pit. No que s'aro mos pegui a les costelles, que això és el que es dona.
Anna, estàs donant unes claus, perquè clar, jo crec que molta gent que té un volum de pit important no s'havia plantejat assessorar-se, no? I tal vegada, per qüestió de rutina o de no tenir el coneixement, compres un sostén i no saps que tal vegada existeix un sostén específic que te pot ajudar molt més, que no se te clava, que t'evita el mal d'esquena. Així que hem de defensar el comerç, el petit comerç, que és on trobat aquest assessorament, i sobretot evitar no tenir aquest mal d'esquena que a vegades s'arriba a cronificar. Aina, mos ha agradat molt xerrar amb tu. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per contactar amb nosaltres, en corseteria de tot.
Igualment, un plaer. Són les 11:41. Dóna-mos un avançament de les revistes del COP, perquè avui és dimecres, han sortit, i no sé què ha passat, ho contant després de publicitat, però el manco, me regales alguns titulars.
Una reina de la televisió nacional ha estat la portada de les quatre revistes d'aquesta setmana. Ni una, ni dues, ni tres, les quatre.
I del rei emèrit no piulen, sí.
Del rei emèrit parlen, però a portada interior.
No m'he vist.
Sí, el rei emèrit...
O sigui, parlen...
Se visita a Mallorca del rei emèrit... ha passat desapercebuda a les portades d'aquesta setmana perquè una competència teva, en Susana Griso, s'ha casat, no sé si ho saps.
O sigui, que parlarem de noces, ara, eh?
Parlarem de noces.
Tot d'una, després d'uns consells.
Tres ràdios, història.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía negra sin pepitas entera a 65 céntimos el kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,60 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Notícia d'última hora.
No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I 45 minuts. És dimecres. Han arribat ja als quioscos les portades de les revistes del COM.
Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas.
Ara vos contaré perquè sona Noche de Boda, de Joaquín Sabina, però dir-vos que avui ho anunciàvem abans de publicitat. Un tema ha monopolitzat les portades de les revistes del COR. Les noces de Susana Griso. El casament es va celebrar el passat dissabte 25 de juliol i els protagonistes van ser, evidentment, la protagonista, la presentadora, volia dir, i l'editor i executiu Luis Enríquez. Va ser a l'hostal La Gavina, a Segueró, a la Costa Brava, una cerimònia civil, ja que tots dos havien estat casats amb anterioritat i tots dos aportaven fills al matrimoni. Va ser a uns jardins preciosos, amb vistes al Mediterrani, una celebració d'aquestes a l'aire lliure, i els novis varen dir que cercaven unes noces relaxades i precisament d'estil mediterrani. La Costa Brava s'ha convertit aquest cap de setmana, Marta Garau, amb un niaró de vips que anaven a les noces de Susana Griso, de Pinyol Vermell. Segons ha explicat ella mateixa, abans del casament, no volien unes noces excessivament protocolàries, que volien que fos una festa d'estil bohemi i en roba estiuenca i que fos sobretot familiar. Han de dir que ho va aconseguir, que fos bohèmia aquesta cerimònia. El vestit de la novia va ser dissenyat per Na Rosa Esteve, Cortana, és a dir, una dissenyadora mallorquina, paraula d'honor, m'aduia un ramell de flors que semblava que havia agafat unes flors d'un bosc acabades de tear, que jo vaig trobar que Susana Griso anava meravellosa, i clar, això contrastava molt amb son oví, amb el Luis Enríquez, que va optar per dur aquesta camisa rosa, aquesta guayabera, que varen descobrir lo que era una guayabera l'any passat, quan varen anar a la recepció reial. Te'n recordes que aquí a Cal Rei varen dir que podien anar en guayabera perquè feia molta calor? Doncs aquesta guayabera amb un calçons d'aquest de pinces i uns mocassins. Així va anar es noví, que va deixar a tothom flipat. La gent no sabia si eres noví o un cambrer. Ja ha estat allò més comentat d'aquesta cerimònia de Susana Griso.
Just hem vist les imatges abans, si mos seguiu a través de la tele, ha sortit la guayabera famosa, però just abans que era com a rosa, no? Com
sí, aquestes
un color salmó.
Aquestes imatges que mostra ara, de... si no vaig errat, són de sa preboda.
Exacte.
Perquè va ser tot un cap de setmana intens de noces, prenoces i celebracions diverses. El Luis Enríquez no s'esperava ser protagonista. Aquesta guayabera va ser regal de sa periodista Cruz Sánchez de Lara, que és la dona d'en Pedro Jota. Te'n recordes? Que en Pedro Jota se va casar a la fi després de no sé quant d'anys en Nàgata i en els 3 mesos li va dir lo siento, pero voy a divorciarme porque me he enamorado de otra persona, i d'aquesta persona era Ana Cruz Sánchez de Lara. I és, en Pedro Jota és molt amic d'esnoví, perquè van fer feina plegats, i ella li va dir, yo te regalo el vestido para casarte, o el traje para casarte. I el conjunt que va triar ell va ser precisament aquesta camisa rosa que tant ha fet que parlar. Veiem imatges de Susana Griso entrant a ses noces en el seu fill amb en Jan.
Que va divin.
Va divin, i els fills han estat protagonistes d'aquesta cerimònia cerimònies, perquè han parlat els germans, va parlar també en Jaime de los Santos, el polític, i els nins també van tenir com una presència molt forta en aquestes noces. En Jan és el primogènit del seu matrimoni amb en Carles Torres, que és un periodista de català que feia feina a un programa que se deia Malalts de Tele, i no tenen per on sonar a Griso, però m'ho feia ganes d'escoltar-la, perquè en Torres i el programa Malalts de Tele van ser els encarregats de que anàs per primera vegada a Andorra a Eurovisió, amb una cançó d'en Josmar, que és meravellosa, que se diu El Superfort. Per favor, que perquè aquestes noces, si una cosa han estat, et superfortes. Perquè, clar, el contrast entre Novi i Novia m'ho ha deixat a tots una mica sorprès, i ara, per favor, però... que Jaume volia mostrar les disculpes que ha publicat el Novi xarxes. De fet, ha fet una piulada i ha dit que a ell li sap molt de greu que és vestuari opacàs, no?, que enfosquís una cerimònia on ell, tot el que va ser era felicitat, amor, devoció i entrega a Susana Griso. Unes noces que no varen deixar indiferent ningú i que varen ser unes noces molt segle XXI, perquè com que tothom anava amb mòbil, han pogut veure com era la novia, com va ser la prefesta, la postfesta, com va anar tot, i aquí tenim el missatge del novi que deia que li sabia greu, tot i que la Susana Griso ha sortit a defensar-lo, perquè estan molt enamorats, i ha dit que allò hortera hagués estat aquell nas amb un, dues peces i corbata, perquè el protocol era precisament unes noces de contracte, que dirien els francesos, informals. I jo aquí m'aquiten les paraules d'Ana Cruz Sánchez de Lara ahir cap vespre en el programa de No Son Soles, Fora No Son Soles, que va dir que la que havia faltat a la seva paraula havia estat la Susana Griso, que ja anava fet una deessa mediterrània, quan en realitat havia dit a la resta ni de senzilla, perquè són unes noces de passa tu. És un poc com aquella amiga o aquell amic que te diu no, avui anirem de chill, i se te presenta com si hagués d'entrar a Estudio 54.
Totalment.
Ana Maria Antònia, que és una nota jove, te passa tu això amb les amigues? Que qualcuna te diu, avui anem en xandall. I sí, se te presenten
sí.
De 21 botó.
Sobretot perquè jo som la nota manco presumida del grup, i per jo arreglar-se, però anar normal amb un outfit casual... És un outfit casual.
És que anava
texans, que... camiseta, clar, fins i tot qualque cosa esportiva, segons on aniguem.
I doncs no havia, Luis Enríquez va quedar-se amb aquesta copla.
Es novi
no sap per on agafar-lo.
No, però està enfadat. No, si pots llegir la piulada, se nota que ahir està...
Que està enfadat en la lectura que s'ha fet del seu vestuari.
I a més, mirau, perquè especifica, sobretot jo crec que ells dos han tingut una
conversa... Mira, ho has de llegir tu, estimada, perquè jo estic sec i tu tens una vista d'àguila.
Ho llegiré de manera literal, eh? Diu, lo único que me jode de este gran descojono que he desencadenado es haber dado la impresión contraria de lo que pensaba y sentía. Como una foto no puede ser lo único que valga, o paréntesis, y diu, y a esta boda de íntima no le queda nada. Aquí lo que dije... que és el que penso, i ja. Mira, això de aquí, a esta boda íntima no li queda nada, això és fruit d'una conversa amb ella, que segur que han tingut abans, de, això se mos ha anat de ses mans, jo te vaig dir que volia que fos un poc més privada, mira això, ara
una
tothom parla
de la
meva camia,
barra
guayabera.
A les Espanyes, tu ets la diva de la comunicació aquí a Balears, supos que ens adives vos enteneu. Tu creus que hi ha hagut una conversa prèvia? Tu li pots llegir sa ment?
Estic segura.
Teniu telequinèsia.
Ha hagut una conversa prèvia i ell està enfadat. Ell està enfadat. I és més, jo crec que han discutit abans per aquesta guayabera, perquè ella li va dir, no m'agrada molt. I ell, no, jo vull anar com m'agrada. I ella tornava a insistir tal vegada en
però
que no era adequat.
Però tu creus que ella
ara...
va com avisar i li va dir, escolta, sí, no te posis, no te posis tan senzill,
tu
que
això...
jo pot ser senzilla, no hi aniré.
Tu això no ho veus, si qualcú s'equivoca, si qualcú se posa una camí rosa d'aquesta suerte que diria ta mare. No ho veus? Que a vegades no és la més adequada, malament.
M'agrada com fer servir mo mare com a font de barbarismes. És meravellós. Quan ho diu un altre, pot ser diccionari no és tan important. Però clar, encara és que ho digui jo, que som el seu fill, i saps que ja som la directora, m'acopi aquest recurs estilístic.
És que sempre he trobat que és molt graciós el d'aquesta suerte, perquè és que és d'aquesta suerte. Sí. No ha estat encertat.
Contrasta molt ell amb ell. Clar, és que ella sembla sortida del naixement de Venus de Botticelli.
Totalment,
i ell sembla que és que mou els quadres d'un costat a l'altre. Això seria una mica el resum artístic que poden fer. Unes noces amb 200 convidats, va sonar Noche de Bodas de Joaquín Sabina quan varen entrar
sí?
dins la cerimònia. I qui va anar? Idò, Pedro J. Ramírez, Marta Robles, Roberto Brasero, en Rubén Amón, el director de cinema José Luis Garci, que ja me diràs, Núria Roca, Jaime de los Santos, que també va dir unes paraules en els novis durant la cerimònia, i tot l'equip d'Espejo Público. Què va passar? Que hi havia tanta de gent dedicada en aquests mitjans, que crec que ells tenien clar que fer guardar el mòbil dins la butxaca era gairebé una empresa impossible. I varen decidir que tothom volgués fer fotos, i gràcies a això han pogut compartir i xafardejar d'aquestes noces de Susana Griso.
Idò, és una de les
protagonistes.
Sí, tens 2 minutets, així que...
Tens 2 minutets, idò.
Sí, tens temps.
Ferran Torres, el periodista, el futbolista, ha estat l'altre gran protagonista de les portades d'aquesta setmana. Recordem que va marcar el gol de la final contra Argentina, heroi ja gairebé nacional, és de vacances a Eivissa, on se jugamint Marcos Llorente. S'han publicat unes fotos on se'ls veu a ells dos com a molt afectuosos, i això ha despertat tot tipus de rumors. Però no passeu pena, perquè ja ha sortit en defensa la revista Lectures dient que Ferran Torres ha estat amb una hostesa italiana, milanesa, concretament, que nom Jasmine Hafez, i que sembla que han tingut un parell de cites a Eivissa. Si qualcú pensava que estava amb en Llorente, no passeu pena, perquè ja ha sortit una revista desmentir-ho. Que també te dic, si estigués amb en Llorente o no, que m'és igual, tampoc entendria jo tant de drama. Però ja ha sortit la revista a dir que està amb aquesta hostesa, que et va presentar un amic comú, i com que ella és una amant dels idiomes i estava practicant espanyol, va aprofitar amb en Ferran, m'imagino que per fer classes de llengua.
I fins aquí podem llegir.
Aquí,
no sabem més.
I fins aquí ja està.
Idò, aquest és el repàs a les revistes del COP. Pensàvem que tal vegada tendríem altres titulars, com el rei emèrit, t'havien dit abans que ho han deixat totalment de banda, la seva visita
express. No sé si la setmana que ve aprofitaran per donar-li portal.
Exactament, però de moment aquest és el repàs. Que tingueu bon dimecres, Xisco, Maria Antònia.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Tot d'un als esports. Toni Fuster, bon dia. Repassa l'actualitat esportiva.
Bon dia, Marta, i molt d'anys, per cert.
Moltíssimes gràcies.
Luis García Fernández ha estat el gran protagonista les darreres hores, l'entrenador del Real Mallorca, que ha tret el micròfon de IB3 i que ha parlat de diferents qüestions, ha parlat de la ruta de l'equip en aquesta estada de pretemporada i també del que esperem del mercat de fitxatges. Entre les diferents qüestions també havien demanat damunt el tema de Jan Virgili, damunt el tema de en general, de com veu l'equip. I bé, ja hi té il·lusió. En principi, fitxatges pel que fa a més reforços, sembla que estan interessats en dur un pivot i també un davanter centre. Però bé, de totes aquestes qüestions, alguna més, anirem parlant també això en el programa. Escoltareu l'entrevista sencera del nostre company José Manuel Peña, des de Marbella, i també ja el resum a l'informatiu migdia d'aquesta casa. Tot això, la prèvia d'un partit que jugarà demà al Mallorca contra l'Al Ittihad, l'equip àrab de l'ex-mallorquinista Pedro Rakovic, del porter, que per cert tenim molt bons records d'ell. Doncs el Mallorca, que ja va jugar l'altre dia contra el Fateh, que va guanyar per 3-0. Ara li tocarà contra l'Al Ittihad i veurem si també acaba aquesta pretemporada a terres malaguenyes amb un bon resultat. A tot això, el Mallorca B ha jugat avui un partit amistós, ho ha fet contra el Sant Andreu, va guanyar per 1-0, gol de Sali, de penal, per cert. I el Mallorca B, que ha començat també, ho ha fet on està fent Miro Manco una bona pretemporada també, recordant que el du el nostre company, Pellur Martí, i que va ser també una persona molt important dins l'entorn del Real Mallorca, dins del club mallorquinista durant moltes temporades. En parlarem del Mallorca, en parlarem també de l'Audi Eivissa, perquè també coneixerem les declaracions del seu entrenador, que avui ha estat amb el nostre company Víctor Sancho, i qualque qüestió més, tot això es porta a partir de la 1:05.
A la 1:05, us escoltam, idò, moltíssimes gràcies, Toni. Ara repassa el contingut del programa al dia a les Illes, començant per Menorca. Saludem Clara i Mami. Bon dia.
Bon dia. El Dia Menorca ens visitaran a l'estudi. De fet, ja els tenim aquí. Dos mariners tripulants del vaixell humanitari Aita Mari, que avui que vespre organitzen una xerrada a la sala d'audiències del claustre del Carme de Mó sobre la seva tasca de rescatar vides enmig del Mediterrani. Després ens visitarà la professora Mariona Masip de la Universitat Autònoma de Barcelona. És a Menorca per presentar també avui vespre l'estudi sobre el present i futur de la glosa menorquina que ha realitzat ella mateixa i que ha fet possible l'Institut Menorquí d'Estudis. És dimecres, entrarem a descobrir la història d'un comerç emblemàtic, avui d'una camioneta emblemàtica. Descobrirem la gelateria Soldat i una camioneta de gelats i granissats artesanals que des de fa 30 anys són cada dia a la platja de la Mesquida i parlarem amb qui està al capdavant d'aquest projecte.
Moltíssimes gràcies, companya. I Laura Tur, a Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta. I Déu, mira, pensant en els granitzats, que acaba de comentar Anna Clara, me'n prenia un ara mateix, perquè aquí fa una calorada. De fet, mira, sortirem en el carrer Valenta, en Nieves García Gálvez, que sortiran al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge on avui parlarem de cançó eivissenca. També prendrem art i part per última vegada aquesta temporada amb la historiadora de l'art Matilde Lladó i també posarem el focus en el tercer sector per repassar algunes de les dades que més ens han cridat l'atenció de la memòria d'activitat de la Fundació de Xalles aquí a Eivissa. Ho comentarem amb la Raquel Martínez, la coordinadora de l'entitat.
I acabam amb els continguts del Dia Mallorca i Jaume Noguera, bon dia.
Mira, podria ser que gràcies a un grup de brusquers del fronton de Sineu, concretament els que els pilotaris Mallorca, la pilota basca tornés a renéixer a Mallorca. Antigament se jugava a Inca, a Manacor, a Sant Rapinya, a Palma, hi havia el fronton balear, Santa Ponsa, fins i tot parlarem en el fronton de Sineu. També parlarem amb Xavi Ferrer de Naturcavall, a Manacor, perquè rescata animals que havien tirat de galeres i que ja per vells els descarten. I també de reparació de bicicleta per cicloturisme. Un cremull de coses.
Vos escoltem tot d'una. Nosaltres posem punt i final, tornant demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimecres. Gràcies per seguir-nos.